Molt bona tarda, molt bona nit i benvinguts una vegada més, una setmana més, aquí a la nova ràdio, el 99.8 de l'FM, a una nova edició, una nova entrega d'aquest, el nostre i el vostre, també Toc de Queda, un programa que des de fa ja bastantes temporades, amb nombre de dues xifres, doncs anem emetent setmana rere setmana, dijous darrere de dijous, almenys en aquestes darreres temporades, des de més o menys aquesta hora, a les 9 i alguns minuts de la tarda i fins a les 10 del vespre. Sembla que és el tercer o quart programa que encetem d'aquest 2017 i ho fem amb una sèrie d'espais que avui comencen, que avui s'inicien, dedicats, com fem de tant en quant, a segells discogràfics que han anat editant coses que aquí al Toc de Queda ens interessen de forma especial. El protagonista d'aquests espais, d'aquestes sèries que venen durant les properes setmanes del Toc de Queda, no és ni més ni menys que el segell neozelandès Flying Nun, un segell que durant els 80 i també els 90 va donar un munt de joies, tot un calaix ple de joies que tenim ganes de compartir amb tots vosaltres. Així que comencem avui aquesta sèrie d'especials del Toc de Queda dedicats a Flying Nun.
Achieving the sunset and finally places in
quina millor manera que començar aquest especial de Flannun amb una de les bandes més emblemàtiques del segell discogràfic neozelandès. Quina millor manera que començar amb els Childs, The Childs, i aquesta mena de joieta, aquesta mena de caramelet pop, que precisament es diu així, Heavenly Pop Hit, el hit de pop celestial. Suposo que ho podríem traduir d'aquesta forma, un hit de pop celestial. Esponjositat. De fet, això està tret d'un disc, aquell Submarine Bells, un disc absolutament esponjós amb el que de pop vol dir aquest adjectiu. I, no sé, ens ha fet força gràcia, força goig començar amb The Childs, sense cap mena de dubtes, una de les bandes emblemàtiques del catàleg de Flying Nun, i amb aquest tema per això, per anar passant revista, primer per submergir-nos amb el temps, com us deia, per traslladar-nos a les acaballes dels 70, però sobretot molt principis dels anys 80. De fet, la discogràfica Flying Nun es crea l'any 1981, i per capbussar-nos també amb la música que des d'aleshores ens arribava de les antípodes, de milers i milers de quilòmetres d'aquí. Òbviament, el que hem dit sempre, i els que ja teniu una edat, això ho sabeu, en aquell moment era força costós aquí a casa nostra, a l'estat espanyol, a Catalunya, poder aconseguir molt del material discogràfic que ara escoltarem, o que avui escoltarem, o que escoltarem durant les properes setmanes del Toc de Queda, i havíem de recórrer estratègies i estratagemes vàries per poder aconseguir algun d'aquests discos a través de la importació, sobretot a través d'Andorra, però en algun cas a través d'algun col·lega, amic, conegut o familiar que viatjava o residia, doncs, sobretot al Regne Unit, als Estats Units, i ara tota una altra pel·lícula. A finals dels anys 70, com us deia, principis dels 80, just a les acaballes d'allò que va explosionar al Regne Unit, anomenat punk, però també, com no podia ser d'altra manera, a Austràlia i a tota la, diguem-ne, tota la factoria anglosaxona musical, i coincidint sobretot amb el post-punk i Benny Wave, molts segells discogràfics independents van sorgir a Nova Zelanda, i fonamentalment ho van fer a la ciutat d'Auckland. Dos, sobretot, van ser els segells seminals de Nova Zelanda, Riper Records i Propeller Records, i la majoria, aquests dos i una àmplia majoria de petits segells, cosa molt amateur, cosa molt lofi, tot i que aleshores no es parlava pas de lofi, cosa molt punk. Això sí, que era l'adjectiu de moda en aquell moment, autogestionat, autoeditat, tot fet entre col·legues, però lamentablement la majoria d'aquells segells no van durar massa temps. Riper Records va desaparèixer pocs anys després, Propeller Records també ho va fer, i a Nova Zelanda va sobreviure, suposem que sobretot per la qualitat del seu producte, un segell, aquesta gent de Flying Nun Records. Un segell aparegut durant aquells anys i que, curiosament, encara està en actiu en l'actualitat. Aquest 2017 encara Flying Nun edita coses. Flying Nun Records, podríem dir que va ser la primera discogràfica independent de la South Island, de la illa sud d'Austràlia, i va ser fundada, com us deia, l'any 1981 per Roger Sheffer, el propietari d'una botiga de discos, una vegada més es repeteix la història, un propietari d'una botiga de discos i sobretot un entusiasta de l'escena musical de Christchurch, un municipi, una ciutat d'uns 300.000 habitants, situada, com us deia, a la part meridional de l'arxipèlag neozelandès, és a dir, a la illa del sud. Segell que va néixer amb la finalitat d'editar les bandes locals, sobretot les locals, les de Christchurch, sobretot, pels canals habituals, com a alternativa al que era el contracte discogràfic que podien signar aquelles bandes amb majors, i imitant, suposem, o més o menys seguint l'estela del que passava a Anglaterra amb altres segells com Rough Trade, al qual aquí ja vam dedicar un especial en el seu moment, Factory Records, pocs anys després, o la gent de Creation. Suposo jo que allò que passava pel cap de Roger Sheffer era, doncs, formar, editar, crear la Rough Trade, la Factory, la Creation local de Nova Zelanda. Tenim ja preparat el primer senzill, la primera referència que Flying Nun va editar, com us deia, l'any 1981. Es tracta d'una banda anomenada The Pine Group, i una banda que va tenir l'honor, o que ha tingut l'honor, i així ha passat a la història, per ser la primera formació a enregistrar a través de Flying Nun Records. una banda que havia mamat Velvet Underground, una banda que havia mamat també la, o estava mamant les essències del post-punk que arribaven d'Anglaterra, gent com per exemple Joy Division o bandes de l'entorn una miqueta més obscur de l'Anglaterra post-punk, com us deia, i que doncs va veure editat aquest primer senzill a través de Flying Nun Records. Sentim la cara A, Ambivalence s'anomenava, ho signen The Pin Group. Doncs aquest era el primer senzill, el primer single d'aquesta formació, d'aquesta banda, com us deia, nova zelandesa, liderada, això sí, per un britànic, una banda que va tindre l'honor o que té l'orgull, o que podríem dir ha passat a la història com la signadora, no? la qui va emprema, o la qui va posar la primera marxa en la carrera discogràfica d'aquest segell, The Flying Nun Records, The Pin Group. Ambivalence, com us deia, s'anomena aquest tema i ja heu pogut escoltar-ho, referències al que es feia en aquella època, aquest post-punk emparentat, no sé, així bote pronto, no? Tant amb els Wire, tant d'autor d'aquestes aspros de guitarra dels Wire com dels Joy Division. Una miqueta la veu de Brian Curtis recordava la veu del vocalista d'aquesta banda. I també amb una mirada posada, amb un peu posat, amb una mirada de reull a tot aquell rock de finals dels 60, principis dels 70, sobretot la Velvet Underground, la petjada de l'Urrit i aquest do it yourself, aquest fes-t'ho tu mateix, que tan sobre la taula, tan de moda, entre cometes, estava en aquells moments al Regne Unit i també als Estats Units d'Amèrica. Però això era Nova Zelanda, això era Christchurch, això eren les ciutats del sud de l'illa i la veritat és que costava i moltíssim tirar endavant una arriscada proposta musical com la de Pine Group i naturalment també trobar el canal adient de distribució i de difusió d'aquesta música a través d'un segell discogràfic. I aquí ve, diguem-ne, la gran coincidència, aquí ve aquest matrimoni, en el bon sentit de la paraula, de conveniència entre la banda, Pine Group, i el segell Fainan Records. Roy Montgomery a la guitarra i a la veu, era el que us deia que té aquestes reminiscències vocals a Mayan Curtis, Ross Humphries al baix i també a la veu, i Peter Stapleton a la percussió, a la bateria, formen aquest tres peus, aquest trípode musical que són Pine Group. Que ara, com us deia, Ambivalence, i que ara ve aquesta altra peça de post-punk de les antípodes que porta per nom Columbia. doncs sempre movem-nos amb aquest terreny que acabeu d'escoltar, un terreny on l'experimentació, un terreny on el que podríem dir la baixa fidelitat, un terreny on el post-punk més o menys troben un punt d'unió, un punt d'ensemblatge. Aquests eren The Pink Group i sobretot davant d'aquesta banda, el guitarrista i vocalista d'origen, nascut al Regne Unit, però que en aquells moments estava afincat a Nova Zelanda, havia viscut també a Colònia, a Alemanya, en aquella època la República Federal Alemana, Roy Montgomery, un personatge que després ha fet més coses, ha format part d'altres bandes, o després va fer més coses i va formar part d'altres bandes, com per exemple els d'Adamath, com per exemple Dissolve, o una altra formació de la qual us prometo que no he sentit mai res, que s'anomenen Hash Jar Tempo, on hem d'anar al darrere a veure què hi ha per aquí. Però sempre en aquest terreny d'això que us deia, no? De creació d'atmosferes alternatives, de post-rock, després amb un tema molt artístic, rotllo cinemàtica, folk cinemàtic, propostes d'experimentació avantguardista, és a dir, un cul inquiet que en aquell moment doncs estava on havia d'estar una mica, no? Estava en el post-punk i estava amb les tendències que més o menys en aquell moment imperaven, sobretot en l'entorn de parla anglosaxona. Mentre us estic comentant això, estava mirant a través d'internet l'existència d'aquest single que us acabo de posar i actualment, pel que estic veient, doncs poques coses es poden trobar en aquest moment. Anava a dir, no trobem la valoració, no? El preu que avui en dia té aquest single com a treball comprat a través de la xarxa, a través d'internet. Per tant, ho deixarem aquí. Estava buscant-vos a veure per quan estava valorat aquest senzill. Com us deia, aquí té el diguem-ne, l'enganxina, no? El mèrit de poder presumir de ser la primera referència de Flaenon. Estem parlant-vos de l'any 1981, i aquesta cara A i aquesta cara B, Ambivalence, a la cara A, Columbia, a la cara B, aquest primer senzill de The Pink Group. Poques setmanes van haver de passar perquè la discogràfica de Roger Schiffer doncs, s'atrevís a tirar endavant el que escoltareu a continuació. Poc va tardar en aparèixer també un altre primer senzill. Ja sabeu que això de les discogràfiques al principi tiren de singles, tiren de senzills. La primera no va ser la bomba, el primer no va ser, diguem-ne, el single exitós, però el mateix 1981, com a referència Flaenon 002, va aparèixer un altre senzill, en aquest cas d'una banda no pas de Christchurch, sinó una banda de Dunedin. La formació era un trio format per Hamish Kilgour a la bateria, per David Kilgour a la guitarra i a les veus i per Robert Scott al baix. S'anomenaven, o eren aleshores, uns desconegudíssims de Clean, una banda que després ha deixat empremta amb moltíssimes altres formacions. The Clean, que el 1981 debutaven a Flaenon amb aquest Telly O, una bomba de pop del moment.
Yesterday's a
una autèntica joieta, aquest Tell You que acabem d'escoltar aquí al Toc de Queda, una autèntica joieta o una joia de 3.000 quilats, pràcticament, la que acabem d'escoltar aquí al Toc de Queda, la segona referència de Fine and Records i sense cap mena de dubtes el primer single de la, sense cap mena de dubtes, us deia, de la banda més influent del rock independent neozelandès i una de les bandes més reivindicades de l'escena nord-americana indie dels 80. Bandes com Yabatengo, com Meat Puppets, bandes de Merge Records, la llista seria immensa, han reivindicat The Clean com una formació a la qual admiren i a la qual han admirat, sobretot en aquells moments d'inici, no?, de formació de referències musicals. Una banda que ha estat referent, que ha estat referència i que ha estat influència per moltíssimes altres formacions que avui en dia també ja són referents, referències i influències de moltes altres bandes que han aparegut després. Una banda seminal, en molts sentits. Una vegada discutint amb un company, discutint en el bon sentit de la paraula, parlàvem de quines són les 5 o 6 o 10 bandes més influents del rock independent dels 80, 90 i fins a l'actualitat, i jo penso que The Clean hauria de sortir pràcticament en totes les travesses, i curiosament i paradoxalment és una banda que potser no ha tingut el reconeixement que calia. I ara sí que ho hem mirat, si teniu $70, com a mínim $70, que això amb euros no sé més o menys quan seria, però gairebé ronda por ahí, no? Entre els 80, no sabem a quan està el dòlar en aquest moment, però al voltant d'uns 80 o 80 escaig euros, i no sabeu en què gastar-se'ls, i us ha agradat això que acabeu d'escoltar, doncs sapigueu que en teniu una reedició del disc. A partir d'aquí comenceu a disparar amunt. Per internet aquest disc es cotitza per $800, $900 i fins i tot $1,000, aquest primer senzill de The Clean. Un senzill que portava en la cara A aquesta magnífica bomba que acabeu de sentir, i un senzill que amb la seva cara B portava un altre suculent plat anomenat Plate Pass, que deixava entreveure, que ens deixava olorar i degustar quin era l'estil d'aquest trio esplèndid que venien de Dundin i que, com us deia, estava format pels germans Kilgore, el Hamish a la bateria i el David a la guitarra, i pel seu col·lega i amic Robert Scott com a baixista. Són The Clean, a la cara A, com us deia, aquest Telly O que acabem d'escoltar, i a la cara B d'aquest single, aquesta també deliciosa bombonera anomenada Plate Pass. Doncs aquest parell de caramels, un en directe a la cara B, aquest tema que acabem de sentir, aquest platypus que acabem d'escoltar i un altre, una bomba pop, el Telio a la cara A. Aquesta era la rodanxa vinílica que van presentar els de Clean com a referència Flying Nun FN 002 l'any 1981. Aquesta esplèndida banda, seminal banda neozelandesa, que avui pràcticament ens tindrà ocupat doncs, bona part d'aquest primer especial dedicat a Flying Nun i que a més seguirà sonant la setmana que ve en els següents especials que dediquem a aquest segell. Inicialment, el propietari del segell, el Robert Sheffer, editava fonamentalment, com us he dit, bandes de la illa sud de Christchurch, els Mainly Spaniards, per exemple. Va editar també diversos projectes musicals d'un personatge anomenat Bill Dreen i també una altra formació, They Were Expandable, que tots eren, com us deia, bandes de la ciutat, escena local, és a dir, foment de l'escena local a través de Flying Nun Records. Però, òbviament, havent fitxat o tenint en nòmina, entre cometes, a gent com els The Clean, els germans Kilgour i el Robert Scott, els germans Kilgour, Hamish i David i el Robert Scott, doncs la veritat és que suposo que no tenia cap inconvenient ni pensaments de no donar cabuda a bandes que fossin de fora de la ciutat, de fora de Christchurch, i per tant, doncs, bandes de Dunedin també eren benvingudes. Els més jovenets, doncs, suposo que tindreu els vostres dubtes, però els que ja tenim una edat sabem que aleshores hi havia pocs o cap estudis de gravació professional fora del circuit habitual, és a dir, Londres, Nova York, Berlín, París. Doncs òbviament a Christchurch, a les Antípodes, a Nova Zelanda, per un paio com en Roger Sheffer, que poca pasta tenia i que estava penjat allà baix al costat dels Alps neozelandesos, el fet de poder gravar de forma professional era absolutament impensable i per tant doncs molts dels primers enregistraments de Flying Nun es van fer amb un Chris Knox i amb un Doug Who amb un quatre pistes TEAC d'aquests que hi havia a l'època, doncs d'una forma molt precària, no? D'una forma molt amateur, molt casolana, molt positivament, com s'ha dit després, molt lo-fi. Així es van gravar amb Chris Knox, amb Doug Hood i amb els tres de Clean aporrejant guitarra, baix i bateria els dos primers EPs que la formació de Clean van també tornar a enregistrar i editar a través de Flying Nun. Dos EPs que avui repassarem aquí al toc de queda i que demostren fins a quin punt la vitalitat, l'energia, les ganes de fer, les idees i l'ebullició mental d'aquesta gent doncs estaven en una primeríssima línia. El primer d'aquests dos EPs, la primera d'aquestes dues edicions, és un EP anomenat Boodle, 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 és a dir, Boodle per 3, com aquest que diu, i precisament era la referència número 3 de Flying Nun. N'hem repassat les dues primeres i ara anem a sentir la tercera referència. Contenia 5 cançons, 5 temes, com us deia, d'aquells que deixen empremta, no? D'aquells que han fet història. 5 temes que repassarem d'aquí, i aquí al toc de queda, i 5 temes que s'obrien precisament amb aquest Billy 2, la cançó, com us deia, que obria el primer EP, ara ja amb total confiança, per part del capo de Flying Nun Records, del Robert Sheffer, amb total confiança cap a la banda, cap a The Clean. Per tant, imagineu-vos que estem en aquest 1981, que desmuntem, que destapem, que traiem del precinte el EP Bubble, 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 com us deia, Boodle, 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 i que sentim o ens deleiten les orelles amb cançons com aquest Billy 2.
Yeah. Toc de queda, un espai de música dispersa.
Absolutament efectius des d'aquest el seu primer EP, el seu segon, la seva segona entrega discogràfica, el primer en forma de single i aquest en forma d'EP, aquest EP anomenat Boodle, 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 són els germans Kilgour i el Robert Scott, bateria, guitarrista i cantant i baixista, respectivament, Hamish i David, són els germans Kilgour, formant aquesta banda de Clean, aquesta seminal banda neozelandesa que tant bons moments ens ha donat i que tantes bones edicions discogràfiques, tant de vinil de qualitat ha anat editant des d'això, des de l'any 1981 fins pràcticament l'actualitat. Ja ho he sentit, senzill però efectiu. Això que acabem de sentir s'anomena Thumbs Off i és una de les cançons, una de les cinc cançons que formaven aquest primer EP dels The Clean, editat a través de Flying Nun Records. Com us deia, el tenim tot aquí preparat, el tenim tot posat preparat per sonar el toc de queda i després de sentir aquest Thumbs Off anem a per la cançó que cluïa, que tancava la primera cara de l'EP. Això s'anomena Sad Eyed Lady, la senyora, la senyoreta dels ulls tristos.
Thank you.
Sad Eyed Lady, una altra de les cançons d'aquest EP Doodle Doodle Doodle, editat pels Clean l'any 1981. Un àlbum, com us deia, que és una referència a Flying Nun, però també el que us comentava fa un moment, un àlbum que evidentment està a preus insuportables per una butxaca humana, però que després es va incloure amb una recopilatori, amb un anthology que va editar Merge Records ara fa uns 8 o 10 anys. Per tant, no és tan difícil de localitzar, evidentment no l'edició original, però sí aquesta reedició recopilatòria que van fer The Clean a través de Merge Records. Se'ns està acabant el temps i tenim ganes d'enllestir aquest EP. Primer programa dedicat a Flying Nun, primer programa dedicat a la música de Nova Zelanda de principis dels 80 i primer programa en què comencen a sonar i força The Clean, una banda a recordar. D'aquest EP, novament, Boodle, 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 anem a sentir aquest Anything Could Happen.
Toc de queda, un sismògraf de l'actualitat musical.
doncs amb aquest altre esplèndid tema que tancava el Boogadol, Boodol, Boodol dels The Queen, aquest Point That Thing, acomiadem i el nostre toc de queda d'avui. Ens retrobem la setmana que ve, dijous que ve, a les 9 del vespre, hi ha alguns minuts, aquí al 99.8 de l'FM, la nova, amb més material de Flying Nun, amb més ganes de repassar amb vosaltres aquestes esplèndides bandes. Adéu-siau, molt bona nit i fins a la propera.